CaixaBank us ofereix Superesports amb Xavi Puig.
Bona tarda, són les 4, benvinguts al Superesports. Amb l'Oriol Jové, la producció, amb el Marc Selva i el Dani Puntí Prats al control tècnic, dissabte 30 de setembre del 2023. Venim d'unes hores de dissabte amb la victòria de Jorge Martín a la cursa sprint de MotoGP del Gran Premi del Japó per davant de Binder i Bagnaia. El millor català ha estat Marc Márquez, setè. Amb aquesta victòria, Martín és segon al Mundial a només 8 punts ara de Bagnaia. Demà a la cursa, Jorge Martín a més surt des de la pole, amb Bagnaia i Miller també a la primera fila de la graella. Marc Márquez, Maverick Viñales i Aleix Espargaró, els millors catalans, ocuparan tota la tercera fila. A Moto2, pole pel tailandès Chantra, amb Pedro Acosta quart. El català Albert Arenas sortirà 20è, i a Moto3, pole per Jaume Masià. Xavier Artigas sortirà 19è. D'unes hores de dissabte, el primer partit de primera ja finalitzat. Hola, Jaume Molló, bona tarda.
Bona tarda, Xavi.
Sense gols.
Sense gols. Getafe 0, Villarreal 0, partit marcat per l'expulsió d'Àlex Baena. A la primera part, vermella directa per una acció amb Mitrovic, vermella clara, que no havia vist l'àrbitre de camp, però li han indicat des del VAR, i per la gran actuació de Jorgensen, el porter del Villarreal. Gairebé 10 aturades ha fet Jorgensen, l'altre dia no va estar bé contra el Girona, avui clau perquè els groguets hagin sumat un punt al Coliseum.
I d'unes hores de dissabte, un Primoz Roglic ha confirmat abans de la sortida del Giro de l'Emilia que deixarà de ser corredor de l'equip Jumbo-Visma al final d'aquesta temporada. I a partir d'ara, què? Now I've been fighting to make it down this road. Feels like my mind is ready to explode. Somehow I manage to carry this heavy load. Through the rain, through the flames and through the snow. A primera divisió, un quart de cinc a Vallecas, Rayo Vallecano, Mallorca. Coses destacades dels 11 d'uns i dels altres. Molló.
Doncs mira, 4-2-3-1 del Rayo Vallecano de Francisco. Raúl de Tomás queda a la banqueta. Els homes més avançats, Isi Palazón, Quique Pérez, Álvaro García i Camello. Segons. I el Mallorca, perdona, 4-4-2 d'Aguirre. Només dos canvis respecte a l'equip que va empatar contra el Barça a l'entrada de Sergi Darder i Jaume Costa.
Segona suplència consecutiva de RDT, que va començar a sentir titular indiscutible, ja entre setmana no va jugar i avui tampoc juga d'inici com a mínim en aquest partit del Rayo a casa contra el Mallorca. A dos quarts de set, Girona-Real Madrid amb el lideratge en joc a Montilivi. Qui guanyi acabarà líder la jornada i si hi ha empat el Barça serà líder al final d'aquesta jornada. Des d'una hora abans o quan calgui, si és abans també amb tota la prèvia ja al Superesports amb el Miquel Agut i companyia. I a les 9 de la nit i també al Superesports, duel basc, Reial Societat Atlètic de Bilbao a Noeta. Ara mateix un sisè contra cinquè, separats per només un punt a la classificació. A segona divisió, un quart de cinc, Eibar-Tenerife. A dos quarts de set, Elx-Llevant. I a les 9, dos partits, l'Andorra visita el camp de l'Albacete. I també a les 9 tenim un Villarreal B al Corcón. A la primera federació, el Nàstic posa en joc el lideratge al camp del Lugo. El partit començarà a les 7 de la tarda. I a la segona federació, a les 6, juga el Cerdanyola al camp del València B. A la primera divisió femenina, demà juguen els catalans. Aquest matí, Sevilla 1, Madrid Club de Futbol Femení 5, Granada 1, Eibar 2 i Llevant 1, Atlètic de Madrid 1. A les 7 de la tarda jugarà un Villarreal València. En futbol internacional, a la Premier, ja ha jugat el Brighton d'Ansu Fati. Mollom.
Sí, ha caigut golejat al camp de l'Aston Villa d'Unai Emery. Aston Villa 6, Brighton 1. El gol del Brighton l'ha marcat Ansu Fati, que ha entrat al descans, però no ha servit per res. No el recordarà, vaja, amb molta alegria aquest gol, Ansu.
Un resultat d'escàndol. La Premier ja ha internat a l'estudi de Recull. Joan Camí, hola Joan, bona tarda.
Hola Xavi, bona tarda.
Sorprenent, aquest 6-1 que ha encaixat l'equip de De Zerbi.
Sí, podríem dir que ha sigut el pitjor partit del Brighton, jo diria, el pitjor. pitjor partit del Brighton de De Zerbi. No estem gens acostumats a veure que encaixi tants gols, també hem de dir, i hem de valorar l'efectivitat que ha tingut el conjunt d'Unai Emery, especialment Ollie Watkins, el davanter, que ha marcat un hat-trick, 100% d'efectivitat, i un Brighton que, per cert, avui ha fet debutar un jugador de 18 anys, l'11 titular del filial, un pivot. Per tant, De Zerbi, que no es casa amb gairebé ningú i que sempre li agrada fer aquest tipus d'experiments, tot i que avui, evidentment, no li ha sortit molt bé.
A la Premier, entre d'altres, estan jugant el City, l'Arsenal i el Manchester United. Molló.
Sí, han començat a les 4, primers 5 minuts, Wolverhampton 0, Manchester City 0, Manchester United 0, Crystal Palace 0 i Bournemouth 0, Arsenal 0. També han començat l'Everton-Luton sense gols, empat a 0, Newcastle 0, Burnley 0 i West Ham 0, Sheffield United 0.
A priori, entre el City i l'Arsenal, a qui li hauria de costar més de guanyar el seu partit avui, Camí?
Doncs potser et diria l'Arsenal. És cert que el Bournemouth d'Iraola, que hem vist a l'inici del partit que saludaven amb Arteta, van coincidir a l'Antiguoco, que és un equip del País Basc fa molts anys, dos entrenadors espanyols. Arteta no ha passat per la Lliga Espanyola, però evidentment es coneixen. En principi, jo diria que li pot costar més, tot i que el Wolverhampton ja li va posar les coses molt difícils al Liverpool, finalment va remuntar l'equip de Klopp. En qualsevol cas, ja veiem que tots dos equips, Arsenal i City, han començat de moment dominant els seus partits.
Tenim un altre bon partit a la Premier avui a 7:15, un Tottenham-Liverpool. A la Sèrie A, qui està jugant és el vigent campió, el Nàpols.
Està guanyant amb gol de pilota aturada, l'Elche 0, Nàpols 1, al minut 5 de la segona part, ha marcat Ostigard.
Ah, també a Itàlia, avui tenim un Milan-Lazio a les 6 de la tarda i a 9:15 juga l'Inter de Milà després de la derrota entre setmana. Ara tenim empatats Milan i Inter al capdavant de la Lliga, l'Inter que juga al camp de la Salernitana. A la Bundesliga està jugant el Bayer Leverkusen. Molló, què està fent?
Està guanyant l'equip de Xavi Alonso amb un gol en pròpia porta, Mainz 0, Bayer Leverkusen 1, passada la mitja hora de la primera part.
Partit assequible avui per l'equip de Xavi Alonso,
Camí,
o no? Ara mateix
és que gairebé tots, menys amb Leipzig i potser Bayern de Munic, estem veient un Leverkusen molt dominador, molt superior, i que ja està en aquesta dinàmica d'equip gran, que potser no juga bé, potser té trams on no és superior, però aquesta tendència, aquesta inèrcia fa que vegi portaria amb facilitat.
Altres ferits en joc a la Bundesliga, Molló.
Bochum 0, Borussia Mönchengladbach 1, Colònia 0, Stuttgart 0, Heidenheim 0, Union Berlin 0 i Wolfsburg 1, Eintracht de Frankfurt 0, tots ells a l'últim quart d'hora de la primera part.
A 7:15, el partit destacat d'aquest dissabte, Leipzig-Bayern de Munic. A la Lliga Francesa, dos partits avui, juga el Paris Saint-Germain a les 5 al camp del Clermont. Principis sense Mbappé, no? Haurem d'estar pendents de l'11, després de les molèsties que el van obligar a canviar-lo en l'últim partit. I a les 9 tenim un Mònaco Olímpic de Marsella, dos equips que són a la zona alta d'aquesta classificació a la Lliga Francesa. A la Lliga dels Països Baixos, el Feyenoord juga 5:15 a casa contra el Go Ahead Eagles. A 7:15, PSV Eindhoven, Volendam. I a les 9, Twente, Herenveen i Valvic, Ajax. Aquest Ajax en aquest ambient convuls que l'està acompanyant en aquest inici de temporada. I avui també juguen dos rivals del Barça a la Champions, ahir ho va fer el Porto, que va perdre 1-0 contra el Benfica. De fet, està jugant ara mateix el Shakhtar Donetsk des de les 4, Molló.
Acaba de començar el seu partit, 6 de la primera part, Shakhtar 0, Borskla 0.
A 9:15 a la Lliga Belga juga l'Anvers al camp del Mechelen. En bàsquet a la Lliga ACB tenim duel basc a les 6, Baskonia-Bilbao Bàsquet. A 9:15, dos partits més, UCAM Múrcia-Tenerife i Unicaja-València. D'aquí a res, al Superesports, començarem a mirar que de cara a la setmana que ve que arrenca l'Eurolliga. Farem una mica bastant de prèvia de l'Eurolliga, aquesta edició 23-24, de seguida amb el Dani Aguilar i amb un munt de convidats. Avui es juguen també les semifinals de la Supercopa d'Espanya femenina, 6:15, Saragossa-València i a 9:15, Perfumeries Avenida Gran Canària. Demà hi ha la final de la Lliga Catalana Femenina de bàsquet a les 5 de la tarda a la Seu d'Urgell, allà hi serem al Superesports amb l'Albert Ferran, un Esperoni Girona Cadí la Seu. A Sant Hipòlit, avui, on també hi serà l'Albert, semifinals de la Copa Continental d'Hockey Patins. A les 5, duel portuguès entre el Porto i el Braga, i a 8:15, el Voltregà, l'anfitrió, juga contra el Balongo, també portuguès. Aquesta tarda comença més l'Hockey Lliga Masculina. A les 5, el primer partit serà un Mataró-Ribes. A les 6, un Liceo-Igualada. I a les 8, un Sant Just-Calafell. I a l'Hockey Lliga Femenina, ja un resultat definitiu d'aquest migdia de la segona jornada, Voltregà 1, Gijón 1. Acaba de començar l'Alcobendas Sant Cugat, a les 5, Manlleu Corunya i Vilassana Les Roces. A 6:15, Cerdanyola Igualada i a 8:15, Fraga Mataró. A la primera divisió de futbol sala, a les 6, Noia Barça, i a la primera divisió femenina, l'Ubae Les Corts rep l'Ourense a 5:15 de la tarda. En waterpolo, de moment 3 resultats definitius de la segona jornada de la Lliga Masculina, empat a 12 entre el Rubí i el Mataró, victòria del Barceloneta contra el Mediterrani i victòria del Sabadell a la piscina del Sant Feliu. I a la Lliga Femenina, de moment, 3 marcadors definitius de la primera jornada, el Mataró, que ha golejat el Catalunya 29-7, victòria del Terrassa a la piscina del Canoe i victòria del Mediterrani a casa contra el Tenerife Echeide. També tenim un resultat ja definitiu de la tercera jornada de la Lliga Masculina d'hoquei herba. L'Egara ha derrotat el Holaceta per 3-1. I a la Lliga Femenina, també un marcador definitiu ja d'aquest dissabte, un empat a 2 entre l'Egara i el Júnior. Avui comença la Lliga Femenina de Voleibol. El Sant Cugat juga 7:45 a casa contra el Saire. I el Mundial de Rugbi, avui tenim 3 partits. Ara en joc de fet ja una Argentina a Xile.
Sí, igualadíssim. Argentina 31, Xile 0, al minut 8 de la segona part.
A 6:15, Fiji, Geòrgia, i a 9:00, Escòcia, Romania. A la Ryder Cup, com tenim la segona jornada de competició a Itàlia, Molló?
Doncs la tenim molt decantada per l'equip europeu, que domina 9.5 a 2.5, i ara mateix s'estan jugant els 4 enfrontaments de 4-balls. 2 d'ells els dominen els Estats Units de manera clara. Sembla que sumaran aquests 2 punts. En canvi, els altres encara estan en disputa. Dominen els europeus, però només per un cop de diferència, i encara queden 8 forats en els 2 casos perquè s'acabi el recorregut. Si això acabés així, amb 2 punts per banda, 11.5 a 4.5, només li faria falta a l'equip europeu guanyar 3 dels 12 partits individuals de demà per proclamar-se campió. Vaja, ho tindria pràcticament fet.
Tenim aquest cap de setmana en marxa l'Ultra Pirineu, en les diferents proves que conformen aquesta gran cita del món del trail. De fet, acaba de finalitzar. Tenim guanyador ja masculí de la prova llarga d'aquest Ultra Pirineu. Anem cap a Bagà. Hola, Gemma Montero, bona tarda.
Hola, bona tarda, Xavi. Doncs sí, fa només uns instants que Miguel Arsenio, sorpresa, en aquesta Ultra Pirineu 2023, ha guanyat la prova llarga, els 100 quilòmetres, s'ha posat líder al refugi de vents del Cadí, el quilòmetre 84, ha apostat per apretar i endur-se aquesta victòria. Miguel Arsenio, de 23 anys, ha estat 2 vegades campió de Portugal i segon a la Transgran Canària d'aquest 2023, ara fa pràcticament 8 mesos. Ha guanyat, ha estat primer i encara no ha arribat el segon corredor, que serà, si no passa res, Stian Angermund, el corredor noruec, i Miguel Heras, el vigent campió, acabaria en tercera posició. Ara mateix, aquesta és la fotografia del podi masculí. Això és el que podem esperar ara aquí a la meta de Bagà, també amb una mica de regust agradós perquè fa la cursa femenina, perquè Marta Molist va al capdavant, però la Núria Pica no ha tingut el dia. De fet, ha dit que avui era un dels pitjors dies de la seva carrera esportiva. Té molt dolor, ens haurà d'explicar exactament què li ha passat, que no abandonarà, que acabarà la cursa, aquesta Ultra Pirineu, per respecte a l'esport, a la gent i a l'organització, però realment no s'ho està passant gens bé la Núria Piques. De moment, doncs, només guanyador masculí, Miguel Arsenio, portuguès, de 23 anys, amb 10 hores i 38 minuts.
A veure si veiem cantar victòria catalana amb la Marta Molista en categoria femenina. Després tornarem i amb més calma amb la Gemma parlarem del que està passant en aquest Ultra Pirineu a Bagà aquest cap de setmana. Tenim gol a la Premier, Molló.
Sí, marca el Wolverhampton, 12 de la primera en una contra, Wolverhampton 1, Manchester City 0.
Fa justícia o no el que s'estava veient, Camil?
Home, tenia més pilota el Manchester City, com és habitual, i un dels arguments que solen trobar els equips que juguen contra el City, no sempre i de manera habitual, és aprofitar la transició, aquesta recuperació. Ha sigut una mala entrega de Kovacic a Phil Foden, l'ha recuperat molt bé el Wolverhampton. Neto, que és un dels jugadors més en forma del Wolverhampton en aquest inici de temporada, transició rapidíssima i després, amb certa fortuna, perquè toca, diria, la cama de Rubén Díaz, supera sí. Ederson, per tant, gol amb fortuna, però sí, s'avança el Wolverhampton en el primer atac que ha tingut en aquest partit.
De fet, és en pròpia porta, sí. Veient la repetició. Semblava que rematava porteria, però no, és una centrada que toca en Rubén Díaz, acaba en gol.
Ha fet un Ramos. Sí. Rubén Díaz, Guardiola, està sancionat.
Sí, ho mirava, jo entenc que sí, perquè està al costat de Chiqui Begiristain veient el partit a la zona alta amb un auricular connectat amb la amb la banqueta. Per tant, ho estava buscant ara, no he trobat realment si hi havia sanció, ara ho intentem confirmar, però vaja, entenc que sí.
Va acabar molt emprenyat el partit de la Carabao Cup, sí. Quan va ser eliminat, que vam veure aquella imatge que va anar a buscar l'àrbitre al final del partit, dic per que no vingui d'aquí.
Doncs jo imaginava que venia per aquí, perquè també és un clàssic de Guardiola, eh? Mira que aquí som molt guardiolistes, però quan perd acostumem a veure aquesta versió. Recordem que entre setmana van perdre 1-0 contra el Newcastle a la Carabao. És la primera vegada en tota la seva carrera esportiva que perd en una primera ronda de Copa, tenint en compte que ha estat a Espanya, Alemanya i també a Anglaterra. Tenia un gran rival com és el Newcastle i no estava gaire content al final del partit. El vam veure discutir amb l'àrbitre i pot ser que la sanció vingui per això.
Alguna cosa més? El World Padel Tour, per exemple, a Molló, que hem tingut jornada de semifinals, o tenim jornada de semifinals, de fet, al torneig d'Alemanya.
Sí, tenim presència catalana a la final, com acostuma a ser habitual, amb la Rausen Cari Sánchez, formant parella amb Paula José María. De fet, avui han passat a la final sense jugar, per lesió d'una de les rivals, Tamara Icardo, i jugaran la final contra Marta Ortega i Gemma Triay. I en homes tenim ja classificats per la final els argentins Stupa i Dineno, i tenim en marxa la segona semifinal, que és un partidàs entre LeBron Galán contra la parella U, Tapia Coelho. El primer set dominen Tapia i Coelho per 4-2.
Aquesta matinada passada, Colòmbia, el Tona, ha revalidat el títol de campió del món de patinatge artístic en la modalitat de grups de show petit, i el Cunit ha acabat segon i el Sant Quirze quart. I aquesta propera matinada, la final de grups de show grans amb el Girona i l'Olot com a grans favorits a la victòria final.
Superesports, cada dissabte i cada diumenge a RAC1. I el millor de tot és que no sabem què passarà.
Ens anirem actualitzant al llarg de la tarda a nit amb la Marina Arbós. Hola, Marina, bona tarda.
Bona tarda.
Què ens expliques? Per on comencem?
Salvador Illa amenaça Pere Aragonès a forçar un avançament electoral a Catalunya si no canvia el rumb del govern. El primer secretari del PSC reconeix que no és l'escenari que desitgen i que els socialistes estan disposats a apuntar al govern des de l'oposició, però lamenta que Aragonès opti per anar a la seva.
Vostè agafava pivot al mig del camp i ha anat sol a porteria i no havíem fet cap falta. Hem deixat que vagi sol. La porteria estava buida i va fotre el poste. S'ho ha fet vostè tot sol i vol seguir-ho fent tot sol. Vostè vol anar sol. Donava per fet el president Aragonès que la legislatura acabaria el febrer del 25. Quan acabi depèn molt fonamentalment d'ell, no només d'ell, que he dit també.
Illa assegura que el debat de política general d'aquesta setmana al Parlament ha posat en evidència la falta de decisions valentes i plurals per part del govern. Més coses. El govern i els sindicats han acordat renovar el plus de productivitat pels treballadors públics. Segons ha avançat el periòdico i ha confirmat la CN, és un pagament que pot arribar fins als 600 euros i que es cobrarà a la nòmina del desembre. Amb aquest plus de productivitat, el govern pretén retribuir el rendiment, l'activitat extraordinària i l'interès o la iniciativa que tinguin els funcionaris. L'acord ha de passar pel Consell Executiu i es preveu que això sigui dimarts. I a aquesta hora els bombers treballen en un incendi de vegetació forestal a Montellà i Martinet, a la Cerdanya. S'hi han desplaçat 5 dotacions terrestres i un helicòpter. Les flames cremen sota bosc i han afectat algun arbre. Tot plegat en uns dies marcats per les altes temperatures molt per sobre del que tocaria per l'època. I pel que fa a la mobilitat, ja s'ha restablert la circulació a l'R3 de Rodalies entre les estacions de Planoles i La Molina. A aquesta hora es recuperen de manera progressiva les freqüències de pas, tot i que encara hi poden haver alguns retards importants, tot plegat després que aquest matí s'hagi hagut de tallar la circulació per l'atropellament d'una vaca.
Gràcies, Marina. Fins ara.
Fins ara.
Mira, perd el City, guanya l'Arsenal, camí.
Sí, de fet, tot el contrari del que hem dit abans, que tindria més dificultats l'Arsenal, que està guanyant, encara queda molt. Ha marcat Bukayo Saka al minut 17 de la primera part, aprofitant una pilota morta a l'interior de l'àrea, després una rematava al travesser. L'extrem francès de l'Arsenal, un dels jugadors també com tot l'equip de Mikel Arteta molt en forma en aquest inici de temporada. Ha marcat l'Arsenal, ha marcat Bukayo Saka, minut 17 de la primera part, Bournemouth 0, Arsenal 1.
Una pausa i tornem i mirem cap a l'Eurolliga de bàsquet, que arrenca la setmana que ve, ja dijous de la setmana que ve, abans gol a primera, Molló.
Sí, gol del Rayo Vallecano, minut 3 de la primera part, a Vallecas, Rayo 1. Mallorca 0, marcat Álvaro García.
Pausa i tornem.
Superesports amb Xavi Puig.
A l'estiu hi ha dues coses que no poden faltar. La cançó enganxosa que sona tots els dies i a totes hores i la teva nova Honda SH125. No passis un altre estiu sense. Aquest mes, en comprar la teva SH125 i contractar Honda Plus, et regalem l'assegurança a tercers del primer any. Informa't de les condicions a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
Busques una furgoneta per treballar, per camperitzar? Amb moltes places. A M10 Selection en tenim de tot tipus i de totes les mides. L1HQ, L2HQ, L2H2, L3H2, L3H3. Per això som els de les furgos. Vine a veure'ns a la carretera nacional 2, número 17 de Fornells de la Selva, a la zona dels concessionaris. O bé, entra a la nostra web, m10selection.com.
Arriben els Skoda Days a Skoda Lampis. Només els dies 5, 6 i 7 d'octubre, ofertes especials i irrepetibles per aconseguir el teu nou Skoda. Demana cita a Lampis.es. Recorda, només del 5 al 7 d'octubre. Condicions úniques en tota la gamma Skoda. T'esperem a Skoda Lampis, a Sant Boi, Molins de Rei i l'Hospitalet.
El Quartet Casals oferirà aquesta temporada a l'Auditori la integral de quartets de corda de Xostakovich.
El 3 i 4 d'octubre interpretarà els 5 primers dels 15 que va escriure en total el compositor rus i que mostren el seu cantó més íntim i personal.
Entrades a auditori.cat.
Torna l'E-Mobility Experience al circuit de Barcelona-Catalunya el 7 i 8 d'octubre. Podràs provar les principals marques de vehicles elèctrics a la pista del circuit i gaudir en família de les activitats infantils, cars elèctrics i molt més. Entrades per 5 euros al cap de setmana a circuit.cat.
Al setembre tot torna, fins i tot els Fiat Eco Days. Sí, sí, tal com ho sents. Ja sigui que estiguis buscant un cotxe híbrid com un elèctric, aquesta és la teva oportunitat. Ofertes exclusives i condicions especials t'esperen només fins al 30 de setembre per unitats amb entrega immediata.
Auto 88, el teu concessionari oficial Fiat a Barcelona. Auto88.com.
Preparats? Llestos? Ja! RAC1, amb el patrocini del Patronat Municipal de Turisme de Salou, CaixaBank,
FIAC Assegurances i Torrons Vicenç
us convida a participar a la 8a cursa de RAC1 a Salou.
Guanyador de la cursa de RAC1.
El diumenge 15 d'octubre, una cursa de 5 quilòmetres corrent, ben a prop del mar i passant pels llocs més emblemàtics de Salou.
2 quilòmetres.
Trobareu tota la informació a rac1.cat.
Veniu a participar en una jornada d'esport i ràdio.
Inscriviu-vos-hi. Deixeu els comentaris i opinions que tingueu amb l'etiqueta
Cursa RAC1.
Fent cursa, tots som u.
Amb la col·laboració de Frit Ravi,
Medplaya.com,
Vermuts Miró
i Vicenç Esport, amb el suport de la Generalitat de Catalunya. A RAC 1, Superesports.
Like we danced into a nightmare. We're living 1984. If double thinks no longer fiction.
8 minuts i 4:45. A primera guanya el Rayo, 1-0 contra el Mallorca. A Itàlia, què fa el Nàpols, Molló?
Amplia l'avantatge. Lecce 0, Nàpols 2. El segon l'ha marcat Víctor Oximena, centrada de Carabskelia.
I Anglaterra, jugant el City, jugant l'Arsenal, jugant el United també, els dos primers candidats al títol. El United ja li agradaria Colomer, però em sembla que no fa pinta.
El City perd, Wolverhampton 1, City 0, minut 22. L'Arsenal guanya amb un gol de Saka, Bournemouth 0, Arsenal 1, també el 22. I al mateix minut, United 0, Crystal Palace 0.
I Xavi Alonso, que fa Alemanya amb el seu Leverkusen.
En temps de descans, continua guanyant per la mínima. Mainz 0, Bayer Leverkusen 1.
Hola, Dani Aguilar, bona tarda.
Hola, Xavi Puig, bona tarda.
No, és que tinc aquí el botó RAC.
Carai.
El botó RAC, un llum homologat, B baixa 16, que fitxa
no
pel RAC.
A prop, que il·lumina molt, això.
És el substitut dels triangles del cotxe, eh? Des d'ara, durem llums com aquest, que en cas d'avaria es posen al sostre del cotxe i t'estalvia el perill de sortir del vehicle. Es veu des de més d'un quilòmetre de distància.
No ho poso en dubte.
I aquest que tenim aquí, que és el del RAC, incorpora un botó RAC que et geolocalitza i els avisa perquè vinguin a assistir-te directament. Només amb un clic. Descobriu una més a botorrac amb dues C's.cat perquè el RAC hi és per ajudar. Clic.
I feel
Devotion, la sintonia de l'Eurolliga, que arrenca ja el cap de la setmana que ve, dijous que ve, amb els primers partits ja d'aquesta Eurolliga. Pel Barça començarà contra Efes al Palau Blaugrana dijous, precisament. El Barça debutarà a quarts de nou del vespre en aquesta primera jornada de la competició. Ara voltarem una mica per València, Vitòria, Madrid, també amb el Colo. Però abans hi ha una història que té l'Eurolliga, que ens toca de prop, com és la d'un àrbitre argentí, a qui molts clubs de Catalunya coneixen perquè ens han xiulat un munt de partits, i que alhora el veuen després, dijous i divendres i dimecres o dimarts, quan l'Eurolliga ja sabeu que juga gairebé cada dia de la setmana, xiulant, doncs, és igual,
Malgrat.
A Pionir, xiulant a la pista de l'Efes,
del Milà,
a Panathinaikos,
del Bayern de Munic,
d'Olimpiakos,
exacte.
Mentre ell d'aquí anava fent partits de Copa Catalunya, de Lliga l'Eva, de Lliga l'Ep, aquesta temporada a l'Eport...
Pita, xula el Roser, xula el grup Barna, xula Vic, xula el Club Bàsquet Quart, va de Belgrat a Salt, d'Atenes al Clot, on juga el Barna, sí, un contrast diferent, sí.
Aquest és l'únic àrbitre no europeu de la màxima competició continental, que alterna, com diem, els millors partits d'Europa amb categories més amateurs. El Leandro Lezcano. Hola, Leandro, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Gràcies per...
Molt bé.
Gràcies per acompanyar-nos una estona avui al Superesports. Quants anys fa que xiules, Leandro, que ets àrbitre? Amb quants anys vas xiular el teu primer partit?
Bueno, mira, l'any 2000 comencé en Argentina, en Santa Fe, que és mi ciutat, y desde ahí comencé arbitrando U3 en ese momento, y U3, U15, y bueno, ahí fui ascendiendo hasta ser árbitro FIBA en 2011. Y bueno, y ahí comencé a nivel internacional hasta, bueno, hace 2 años que vine a España, y bueno, y comencé con la Euroliga y en la Liga Catalana y bueno, también en lo que es la Federación Española.
A Argentina entenc que arribes a xular fins al màxim nivell a l'Argentina o no, Leandro?
Sí, arbitraba yo arbitré la Liga Nacional Argentina desde el 2009 por ahí, más o menos, y bueno, ya digo, internacional desde el 2011, estuve en los Juegos Olímpicos de Río, en el Mundial de China de 2019, y después de Tokio 2021, en septiembre, agosto fueron los Juegos, en septiembre ya me vine a vivir acá a España, a hacer la clínica de la temporada de la Euroliga y ya a comenzar.
Com és aquest pas? És a dir, un àrbitre que ha xiulat Jocs Olímpics, que ha xiulat Mundial, què t'atreia de fer aquest canvi? És a dir, com es decideix això de fer aquest pas de venir cap a Europa, en aquest cas cap a Espanya?
Bueno, a ver, en realidad es un cambio familiar, social, obviamente, bueno, conocen la situación de Argentina o han escuchado que socialmente y económicamente muy bien no está, y bueno, de viajar y conocer otros lugares, ver qué otra vida es posible. Yo tengo mi esposa y 2 hijos, uno de 8 y otro de 5, y bueno, y siempre que viajé veía que quería que mis hijos crezcan en otro lugar, en otra sociedad, porque mi país, obviamente que es mi país, que soy orgulloso de haber nacido ahí, pero bueno, lamentablemente las oportunidades no son iguales estando ahí que, bueno, por ejemplo, aquí. Entonces, bueno, es una decisión que tomamos como familia, y España era un lugar porque por el idioma... mi esposa es dentista, entonces tiene que venir a homologar, que eso tiene también toda una historia, pero bueno.
Al món de la burocràcia, no? Leandro, no entrarem ara, sí. No? Perquè si, segurament a les 9 encara hi seríem explicant problemes, inconvenients i dificultats que deuen posar, no?
Pero bueno, lo digo por una cuestión de que también al estudiar y al homologar también era una facilidad para ella, entonces como familia tomamos una decisión y bueno, España, porque estaba la posibilidad de ir a Alemania, a Italia, pero era... Tal vez para mí arbitrar en unas ligas de esas, hablando inglés, no hay ningún problema,
pero para ella y para los niños, la escuela y para ella su trabajo era diferente. Entonces, bueno, tomamos la decisión de venir para aquí.
Però és llavors l'Eurolliga que es posa en contacte amb tu, o ets tu que es posa en contacte amb l'Eurolliga? Perquè clar, al setembre acabes de xular la competició més gran que es pot xular a nivell de seleccions, que és els Jocs Olímpics, i llavors ja tens contacte amb l'Eurolliga, o com acaba contractant-te l'Eurolliga, Leandro?
No, había un contacto, había un contacto mutuo de conocimiento, con, en ese momento estaba el director Richard, que bueno, ahora es Dani, y Resuelo.
Y el Resuelo,
sí. Sí, y bueno, en ese momento que estaba Richard, él me conocía, yo lo conocía a él, y en una conversación salió de que yo tenía le ganas de venirme a vivir a Europa y que estaba buscando la posibilidad y que bueno, que él me dijo que si tomaba la decisión que tenía la posibilidad de invitarme a arbitrar la Euroliga porque él me había visto en torneos arbitrar y bueno, así fue.
I no es necessita cap llicència, diguem-ne, per xular a Euroliga. No, burocràticament no hi ha això que et pugui passar amb federació que hi hagi algun problema. Pots xular directament a Euroliga.
No, sí, bueno, vine a la clínica, hice la clínica como todos los árbitros de Euroliga, recibí la invitación y bueno, teniendo el currículum también de haber arbitrado torneos y demás, y bueno, después me vine a la federación, empecé arbitrando aquí en la Federación Española y bueno, ahí también, bueno, ya otra carrera.
De moment aquest any amb l'Eport i Lliga femenina, però vaja, has xulat a moltes categories del bàsquet català. Clar, deu ser un xoc o no? Un partit quan es xiula més o menys és igual xiular la pista del Navàs que xiular el Pionier, Leandro?
A ver, obviamente que son diferentes y las calidades de juego son diferentes, pero bueno, era una... Era algo que había que pasar, lo podía tomar de mala manera como de buena manera, y también lo tomé, a ver, yo en Argentina trabajaba como instructor de árbitros, entonces por ahí tratar de ayudar a mis compañeros por ahí más jóvenes, y tomarlo de ese lado, y bueno, siempre con responsabilidad, al fin y al cabo termina siendo un juego, nosotros tenemos la responsabilidad de ir y poner nuestro mejor trabajo en cada juego, y bueno, tratando siempre de hacer eso, más allá de que venía de arbitrar durante semana un partido, como decís, de Euroliga o Eurocup, y después ir a un partido que la mecánica también era de dos, en los otros árbitros de tres,
claro.
Y bueno, venía mecánica de dos, pero bueno, también era algo que tenía que pasar y también lo tomé como un desafío, decir, bueno, tratar de ayudar a los compañeros más jóvenes desde adentro de la cancha y trabajar con ellos en lo que necesitaba, y bueno, así lo tomo, pero bueno, nada, ahora estamos en la Leboro y en la Liga Femenina Endesa, que bueno, son competencias que también tienen bastante nivel, y bueno, nada, eso, seguir trabajando y tratar de llegar a lo más alto posible.
Quan anaves en aquests partits de Copa Catalunya o d'altres categories, els jugadors veies que diuen, mira, que avui ve el de l'Eurolliga.
Sí, me lo preguntaban por ahí como asombrados un poco, y bueno, he tenido situaciones un poco cómicas, que por ahí no como que incrédulos, pero bueno, sí, era así, y nada. Ya te digo, lo tomo con la misma responsabilidad en el sentido de ser profesional en toda cancha que entro.
Com deies, però és un repte per ja només pel canvi de nombre d'àrbitres, no? És a dir, el que heu de fer amb un arbitratge amb dues persones, el que et suposa fer un arbitratge amb tres persones. Vull dir que són com dos partits segurament gairebé diferents d'afrontar, Leandro, un i l'altre, no?
Sí, tenés diferentes movimientos y diferentes zonas y adecuarte a no entrar en otras zonas, claro. Cuando son de a tres, la pista se divide en tres áreas de responsabilidades, por hacértelo así, la media pista, ¿no? Y nosotros dividimos en zonas de responsabilidades, y en dos ya es mucho más diferente y más lo que tenés que abarcar, pero bueno, sí, era cuestión de trabajar en cada partido en eso.
¿Recordes quin és el primer partit a Europa que xiules? El de competició europea, el d'Euroliga o d'Eurocup?
Sí, el de Euroliga fue en Berlín, fue. Balba con Asbel. Val. Sí, que bueno que l'arbitré con Jordi Aliaga.
Ah, molt bé, d'aquí del Col·legi Català. Sí, sí. I a nivell de competició catalana, recordes quin és el primer partit que tens?
Bueno, la verdad que no. No lo recuerdo.
Llavors, el que et pregunto és, els jugadors són molt pesats amb els àrbitres, Leandro. Qui són més pesats, els jugadors professionals o els jugadors de competicions com Copa Catalunya o Lliga EVA? Qui són més pesats dels dos?
¿Cómo a qué te refieres? No comprendo.
¿Qué jugadores sí. son más pesados? ¿Quién protesta más, los de Euroliga o los de Copa Catalunya?
Bueno, a ver, el jugador más profesional es como que es su único trabajo, es lo que entiende, en eso es más profesional. Y el jugador de Supercopa sale de trabajar, viene con, no sé, con toda la semana cargado, que tiene otro trabajo, y por ahí se tiene como otras reacciones diferentes a lo que es un jugador profesional. Y también se lo entiende, porque bueno, a ver, uno también aprende con los años y la experiencia, que por ahí con alguna palabra o alguna broma, por así decirlo, uno puede manejar las emociones de los jugadores, porque ya te digo, a ver, todos tienen problemas, sus problemas personales, por así decirlo, o una reacción que por ahí en el juego sacan algo de que viene toda la semana acarreando, y generalmente pasa más en las ligas más amateur, por así llamarlo, que incluso pasaba en Argentina también, y después terminás teniendo con el jugador, cuando te vas conociendo terminás teniendo buena relación y nada, y comprende que el árbitro se equivoca igual que ellos y que somos una persona también que tenemos problemas en casa, en el trabajo, en lo que sea.
Clar, és a dir, que la manera de xular en aquest sentit també és diferent, és a dir, que segurament a Slow que ja li hauries fotut una tècnica i a la base de l'Artés potser primer l'intentes calmar i si continua insistint li fots la tècnica.
I és diferent, però bueno... Siempre uno trata, o sea, en el respeto se le trata a todos iguales, obviamente, pero bueno, sí, por ahí la reacción, o sea, te digo, es por ahí a los jugadores más amateur como que le tenés un poco más de flexibilidad por una cuestión de eso que decís, o sea, que tienen otra, o sea, no son profesionales en el sentido de decir de que no viven de eso. Y que por ahí también tienen otra historia atrás, no sé si me explico.
Sí, sí, sí. Sí.
Y bueno, por eso también que bueno, lo que es en lo que son los niveles profesionales, lo claro es claro y tenemos una línea de arbitraje que seguir, que acá también se sigue, pero por ahí te digo con una palabra o con un gesto el jugador se puede calmar y bueno, y pasa la, o sea, se baja el nivel de protesta. Y bueno, eso es lo que...
Si et fan escollir de dir, pots anar a xiular a la pista d'Europa que vulguis, quina tries, Leandro?
Bueno, mira, hay varias pistas. La verdad que el ambiente, bueno, hablando, comparándote con la Liga Nacional Argentina o en Brasil cuando arbitraba en América, hay pabellones grandes y con mucho ambiente. Pero bueno, por ahí la cercanía en América, la cercanía de la gente es lo que tiene un poco más de diferencia aquí, pero aquí hay pabellones que tienen 15.000 personas y son muy grandes y también se hace todo un show que la verdad que yo, como decía, o sea, bueno, en Grecia, en Lituania, se vive de una manera que por ahí es muy... muy pasional o que a lo que era en Sudamérica, sí, pero son varios los pabellones que tienen esto.
I del bàsquet català, d'aquesta geografia catalana que t'has patejat a les últimes temporades, hi ha alguna pista a la qual li guardis especial carinyo?
Bueno, a ver, he arbitrado aquí de Copa y demás, pero bueno, ya lo que fue la temporada de EVA, bueno, hay lugares, no sé, vas para ahí por ejemplo, cuando fui a Bisbal, a arbitrar a la Bisbal, me hacían como, bueno, cánticos con bombos y demás, y la verdad me pareció un buen, en la animación, ¿no? Mueve bastante bien y me pareció así como gracioso que lo tomen así, viste, de esa manera. Y bueno, después hay canchas por ahí más ajustadas, pero no recuerdo una, o sea, que de haber tenido, como decir, presión o problema, la verdad que bastante tranquilo.
Canchas más ajustadas, me ha gustado el término, bueno, canchas más ajustadas, es una buena manera de decirlo, sí.
Lo que pasa es que te digo, en Argentina he salido con fila de policía, pero vale. Entonces,
aquí no te ha pasado tan cara.
Llevo una milla.
Sí, queda claro, la diferencia
cambia un poco.
Sí, cambia.
La diferencia cultural y cambia bastante.
Cambia un poco. Y la última, ¿y la ACB para cuándo, Leandro?
Bueno, a ver, es obviamente no te voy a mentir que sí me gustaría y bueno, para eso estoy trabajando, pero bueno, como todo el proceso viene, lo ideal es seguir creciendo y obviamente que es un objetivo para el cual estoy trabajando.
Pues Leandro Lezcano, te vemos en Euroliga esta temporada. ¿Tienes designación ya para la siguiente jornada o aún no?
Sí, tenemos, bueno, como lo que sí no lo podemos decir antes de las 24 horas del partido, pero sí, bueno, ya tenemos estas semanas, nos van dando por mes anticipado los partidos que tenemos y bueno, ya tenemos diagramado los viajes.
Perfecto, pues Leandro Lezcano, que vaya muy bien la temporada, muchas gracias por acercarnos tu historia al Super Sports.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, saludo a toda la audiencia. Buen fin de semana.
Àrbitre argentí, que xiula Eurolliga, xiula Eurocup, que el tenim aquest any ja xiulant a l'Aleport i a la Lliga Femenina, però que durant moltes temporades o algun any està xiulant a Copa Catalunya i amb aquest contrast, I contrast i maneres de xiular, com deia, passada de dos a tres àrbitres, que hauria haver-hi algun partit d'Eurolliga que es deuria fotre en lloc que no li tocava, que li haurien dit, home, va, bueno, que jo estic acostumbrat a pitar de dos el fin de setmana.
I m'agrada molt que et trobis a un tio que, clar, guanya centenars de milers d'euros i l'endemà trobes un tio que deu estar treballant tota la setmana, vés a saber quina feina, i es fot a jugar a bàsquet i diu, home, potser aquest ve una mica més carregat, tampoc li xiularé tècnica primeres de canvi perquè deu venir carregat de la setmana, també és interessant això.
I ara continuem pentinant l'Eurolliga, però abans deixem de la rodalia del Montilivi, que hi tenim allà el Miquel Agut. Hola Miquel, bona tarda.
Bona tarda, Xavi.
Que va arribant els jugadors del Girona aquí a l'estadi.
Exacte, van arribant ara entre Blin, per exemple, amb un vehicle esportiu de color gris, també de color gris el vehicle de l'Aleix García acompanyat de David López. Sentiu la cridòria dels aficionats del Girona que ja esperen l'equip, que va arribant amb vehicles particulars com fan sempre a casa, no amb autocar. Això de l'autocar ho deixen pel Madrid com a visitant, el gruix de la plantilla del Girona que ja és dins de l'estadi, i mentre tot això passa el Madrid ja ha fet públic l'11 pel partit d'avui. Ja sabem l'alineació d'Ancelotti, que sempre la dona amb molta antelació, i el Madrid juga amb Kepa a la porteria, Carvajal, Rüdiger, Nacho, Camavinga en defensa, Tchouaméni, Kroos, Valverde i Bellingham al mig al camp, José Luis Vinicius com a jugadors més avançats, Rodrigo és el damnificat a l'alineació d'avui de Carlo Ancelotti. La del Girona encara no la sabem i trigarem una estona perquè els 11 del Girona no són tan matiners com els del Madrid, que jo crec que són els més matiners de la gala. Em fa l'efecte.
Per tant, la rutina del Girona, de qualsevol partit a casa, Miquel, no ha canviat perquè avui el Real Madrid sigui el rival.
Exacte, la rutina no ha canviat, els jugadors amb vehicles particulars van arribant dins del marge establert i venen tots ja doncs de preparats, vestits amb indumentària del Girona, aquesta indumentària estiuenca encara de color gris, que és la que fan servir en aquest tram de campionat. Em diu, per cert, que més que justificat el Martí Oliveres, perquè la temperatura ara mateix supera els 30 graus a Girona, i per tant la calor encara es fa sentir molt, és com si fos ple estiu, i van tots de curt els jugadors del Girona. Per cert, Xavi, també deixa'm dir-te que ara que hi ha ben bé uns 300 o 400 aficionats a la zona d'arribada dels futbolistes, també n'hi ha uns quants amb la samarreta del Madrid. Sol ser habitual, i aquesta és una altra de les incògnites, veure en quin percentatge hi ha madridistes avui escapant escampats, no amagats, perquè com, vaja, com ha de ser, desacomplexadament venen amb samarretes a Montilivi i a qualsevol altre lloc on van, però veurem quants n'hi ha proporcionalment a l'interior de l'estadi. Ja no queden entrades, i aquesta també és una de les incògnites d'aquest partit, pel qual queda una hora i tres quarts mal comptats.
Demanes pas quan hi hagi novetats. Arriba l'autocar del Madrid, per exemple, en aquesta esplanada davant de Montilivi. Fins ara, Miquel.
Fins ara.
A primera tenim, mira, que deia el que fa calor a Girona, sí, el Miquel, pausa d'hidratació a Vallecas, Molló.
Sí, sí, 30 graus ara mateix a Vallecas, per tant és normal que al minut 27 de la primera part hi hagi hagut pausa d'hidratació. Continua el Rayo Vallecano 1, Mallorca 0. Com dic, ara ja arriben al 29, gol d'Álvaro García.
Torna a marcar l'Arsenal, Camim.
Sí, marca l'Arsenal, marca Martin Odegaard al 43 de la primera, de penal. Bournemouth 0, Arsenal 2. Un Odegaard, per cert, que la setmana passada va renovar el seu contracte, un dels jugadors més importants que ha lligat de nou un vincle contractual amb l'Arsenal, un dels futbolistes i capità de l'Arsenal, de Mikel Arteta.
Què li està faltant al City, Joan, per no aconseguir igualar aquest gol en contra del Wolverhampton?
Doncs més idees en atac, perquè té més la pilota, el Wolverhampton que defensa amb un 5-4-1, tot i que quan té la pilota també intenta projectar-se una miqueta més. Quan arriba a tres quarts no acaba de tenir la precisió i la clarividència en els últims metres, i li està costant més del previst al City de Guardiola. Avui des de la agradaria superar el Wolverhampton.
Deixa'm dir, perdona, que és acumulació de grogues. La sanció Guardiola ha vist tres grogues, l'última en el partit contra el Newcastle, i per tant avui es perd per acumulació de grogues al partit.
El United perdent 0-1 contra el Crystal Palace. Hola, Jordi Colomer, bona tarda.
Home, bona tarda, bona tarda. De moment no molt.
És que no hi ha manera, eh? Crystal Palace, Colomer?
Sí, sí, 3-0 entre setmana i sí, mira ara.
Va, però potser era més important el d'avui que l'entre setmana, no? De guanyar,
sí,
el partit.
Sí, però amb rebat de lateral esquerre, és que hi ha coses que... Tot és molt estrany, tot és molt estrany.
No ho acaba d'entendre. Jordi Colomer, aquí hem trucat per parlar de l'Eurolliga, sí, d'aquesta Eurolliga, sí, sí, que comença... Començarem amb el Colo, passarem també per Madrid, per València i per Vitoria, per les sensacions del Barça-Colo abans d'aquest inici d'Eurolliga dijous contra Efes al Palau Blaugrana. Si estàs preocupat o estàs tranquil de cara a aquesta edició d'Eurolliga en òptica blaugrana.
Per plantilla estic tranquil. És a dir, jo crec que no veig equips que diguis, home, és que hem tingut un estiu que és que són candidats a tot. Si situaríem el Madrid perquè és el campió, no ha perdut cap peça important, al revés, que ha posat a Campazzo, que li millora molt el joc, però la resta no hi ha cap plantilla que... A totes les vull veure. Jo crec que arrenquem una Eurolliga amb moltíssima incertesa. El cas més clar que tenim més pròxim és el del Barça, que no sabem quin Barça veurem. Estem tenint les primeres pinzellades, però clar, si t'agafes el partit d'ahir no és per estar eufòric, però té plantilla per fer coses. A partir d'aquí hem d'anar veient. És una Eurolliga altre cop molt, molt oberta, i amb equips que han canviat tant que fins que no veiem que comencen a rodar, veurem si els cromos, que estan molt bé a l'àlbum, els saben fer funcionar, que això també és un clàssic d'Eurolliga, plantilles que dius, quina plantilla, i llavors les veus jugar, dius, home, doncs... Jo d'entrada deia, hi ha alguns equips que em trontolla una mica alguns fitxatges que han fet, i per això els vull veure jugar.
A nivell de banqueta, mira, ara que parlàvem amb un àrbitre, vaja, Eurolliga hem tingut aquestes últimes temporades a Tamans, Obradovic, Jasique, Vicius, Lassos i companyia. El fet que sigui Roger Grimau l'entrenador del Barça, creus que... Roger Grimau amb una trajectòria llarguíssima com a jugador, però diríem que no amb el pes d'entrenador que pogués tenir fins i tot Saras a la banqueta. Pot arribar a perjudicar el Barça d'alguna manera o no, Colo?
Poden tenir un punt menys de paciència, òbviament, és a dir, ja sabem que els àrbitres poden aguantar Eurolliga 10 minuts d'Obradovic vermell com un titot cridant a la cara, que això a Grimau no li permetran perquè són els galons. Però déu-n'hi-do la tècnica que s'enduia, per exemple, Jasique Vicius, que tenia més trajectòria.
Cridava molt, també, sí.
Al final jo crec que sí, el fet de que sigui Barça ja comporta un pes per l'àrbitre, més enllà de que sigui Grimau o un altre. Però això igual que passa amb el mateix que amb els jugadors. No és el mateix que et fumi els crits, depèn de quin jugador, que el que acaba d'arribar rookie. Això ja sabem com funciona.
També t'he de dir que Grimau pel que li hem vist de moment, no és ostensible les, ni en les directrius ni en les queixes. Per tant, en aquest sentit serà diferent d'Anna Casares.
Sí, jo crec que unes tècniques menys que Casares, sí. Fa pinta que sí que tindran aquesta Eurolliga. Pel que li hem vist al Barça, que estem tot just a les beceroles, encara el projecte està començant ni a caminar, a gatejar una miqueta, però quin aspecte en clau Eurolliga et preocupa més, Colo, del que li falta a l'equip per començar ja la competició grossa?
Ah, hi ha dos aspectes, sobretot el 5 contra 5 en estàtic, que hi vam tornar a veure com s'encallava i a la que el Palencia va pujar una mica el to físic, costava molt, i en finals ajustats la defensa, sobretot del 2 contra 2, que és el més bàsic, segueix estant molt verd i molt lluny, s'ha millorat d'actitud, d'agressivitat a l'hora de sortir tot, però segueix estant lluny del nivell que cal exigir quan sigui allò Final Four o Playoff o partits importants, s'ha de gestionar molt millor, s'ha de treballar molt més.
Pel que fa a la plantilla, elements, vaja, aquesta figura que s'ha anat comentant que hauria d'arribar, a veure si arriba o no arriba per substituir Higgins, vull dir, tu veus que al Barça li falta alguna peça a nivell numèric, a nivell de jugador o no?
Un altre jugador amb capacitat per elaborar joc aniria bé, la veritat, perquè al final t'acabes amb, si jugadors una mica més imaginatius que puguin generar joc, acabes amb la Provítola i Darío Brizuela, i Darío Brizuela no és el seu debut a l'Eurolliga, o sigui que tampoc sabem en aquest nivell, si ja sabem que en defensa els rivals l'atacaran, igual que feia el Barça la temporada anterior com va jugar contra ell a Unicaja. Per aquí va una mica coix i necessitarà que jugadors com Satoranski es deixin anar més, a Jokubaitis igual faci un pas endavant, però clar, això fins ara no ho hem vist en temporades anteriors que facin aquest pas endavant a l'hora d'elaborar joc. Ho han de fer i veurem si ho fan, però si no sí que es pot trobar a faltar, ja no et dic si hi ha a vegades petites lesions o coses d'aquestes, és la part en què l'equip va més coix, clarament.
Dijous Barça-Efes, abans demà tenim aquest Madrid-Barça clàssic al Wizzing
sense
Tavares, al Madrid, que ahir es perdia ja el partit de Manresa i avui Xus Mateo ja ha confirmat que no hi serà demà tampoc contra el Barça. Ho veus pelut, això de demà, en clau blaugrana, a Colo?
Home, jo crec que el tema Tavares canvia moltíssim el joc, perquè és que és evident que el Madrid és un amb Tavares i un sense. Ho veiem en un mateix partit i només cal agafar el partit de Supercopa. No sé si va ser un més 15 o un més 18 en Bellavista. O sigui, el canvi és brutal i vam veure com es va menjar a Abel Hernán Gómez. No és el mateix amb Poirier. I amb la rotació que facin, si apareix Ndaye o no sé qui posaran a les estonetes que Poirier no hi sigui. O sigui, canvia moltíssim i pugen molt les opcions del Barça en aquest cas seria sorpresa, perquè el Madrid és un equip molt més fet que no passa al Barça.
I abans d'acomiadar-te, deixa'm anar a Madrid, Colom, el Faustino Sáez, Colgados de l'Aro. Hola, Faustino, bona tarda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, buenas tardes.
Ahora hablamos de Euroliga, pero lo de mañana, ¿lo ves muy decantado de color blanco o muy abierto lo de mañana en el Wizzing?
Bueno, se escuchaba comentar ahora, es cierto que la baja de Tavares puede suponer ahí un factor importante, visto lo visto en la Supercopa, que fue muy determinante en ese primer pulso entre ambos equipos. Yo creo que se abren las opciones para el Barcelona, pero para mi gusto sigue siendo favorito el Madrid por lo mismo que vimos en la Supercopa en Murcia, porque estamos ante un equipo más concreto que el año pasado y que tira mucho de memoria competitiva y de que tiene poco rodaje que hacer porque todos se conocen.
Ah, vemos què passa mañana. Colo, demà en parlem, demà ho expliquem. T'esperem a l'estudi de RAC1. Fins ara.
Fins demà.
Fins demà amb el Jordi Colomé, amb el Dani Aguilar a Madrid demà per viure aquest Real Madrid-Barça al Superesports. Faustino Campazzo, ¿te esperabas este aterrizaje? Ya sabíamos todos, que conocía dónde iba y que eso tiene ya todos los rincones, no hay secretos para él. ¿Pero te esperabas este aterrizaje tan bueno de Campazzo?
Sí, yo creo que sí, porque da la sensación de que hay una voluntad ahí de recuperar casi el tiempo perdido, ¿no? Sí. Y es un jugador que se fue cuando era dominador en Europa y en un Madrid muy muy reconocible en torno a su figura y a la de Tavares, a esa conexión Campazzo-Tavares, y yo creo que era previsible que entrara rápidamente en la dinámica del equipo, que mezclara rápidamente y unido a su a ese componente que tiene de devorar el juego cuando está en la pista. Yo creo que es la pieza que ha hecho que todo encaje en el Madrid, que pese a ser la única incorporación y haber tenido cuatro salidas, para mi gusto ha permitido concretar la rotación y definir un equipo quizá más sólido incluso que el del año pasado.
Es un mercado rarísimo en el baloncesto actual, Faustino, que solo haya una incorporación en un equipo de Euroliga, aunque no sea de Euroliga, de ACB o de lo que sea. Una incorporación, yo creo que debe ser histórico en la última década en el baloncesto europeo.
Sí, es cierto que durante la era Lasso, digamos, allí había tenido mercados de verano con muy pocas incorporaciones, con apenas un par de ellas, varios años. Pero es que creo que uno de los problemas que tuvo el Madrid el año pasado es la falta de concreción de la rotación. Precisamente cuando se concreta esa rotación por distintos problemas de sanciones y lesiones en el playoff con Partizan, es cuando vimos al Madrid más reconocible, cuando salieron del equipo por distintas circunstancias, Yabusel, Deck, y ganó espacio Gesson, ya se definió la rotación de los bases con el paso adelante de Sergio Rodríguez, y se concretaron, digamos, las misiones de cada uno en la pista, fue cuando vimos al Madrid más reconocible. Entonces, puede parecer paradójico que teniendo cuatro salidas y un solo refuerzo, puede parecer paradójico, pero yo creo que es un Madrid más fuerte porque es un Madrid más definido. Recordemos también que empezó la temporada con muchos problemas en el puesto de base, que quizá el jugador que más convencía a Chus Mateo era Hanga, que no es base propiamente dicho, que el Chacho estuvo quizá un poco relegado en todo el primer tramo de temporada, William Goss no terminaba de dar ese paso adelante, y sin embargo ahora en la sala de máquinas, que es donde se empieza a generar el juego, es un Madrid muy muy definido, ¿no? con Chacho y Campazo repartiéndose los minutos a la espera de lo que pueda aportar Alocen cuando llegue, pero partiendo de ese puesto de base, yo creo que estamos ante un equipo muy muy fuerte, muy sólido, y con reminiscencias a aquel Madrid prepandemia, que en torno a eso, a la figura de Campazo y Tavares, pues era un Madrid muy dominante, ganó la Copa de Málaga, si recordamos, pues arrasando, y no sé si estarán a tiempo de recuperar ese nivel, pero sí que es verdad que las piezas son prácticamente las mismas, con más años, pero también con más experiencia, y veremos a ver cómo transcurre esta temporada.
De hecho, ese Madrid, justo prepandemia, recuerdo Pablo Lasso, a quien tuvimos ocasión de entrevistar el año pasado, que nos dice que es su mejor recuerdo de Madrid, que es el que veía que iba más solo, que funcionaba casi sin él tocar nada. Es ese que ahora recordaba también, que recordabas tú también, Faustino.
Es ese Madrid, lo que decía ahora Xavi, el hecho de funcionar solo, es lo que parece que hace el Real Madrid, esos automatismos. Pero no sé si estamos en línea, Faustino, del Real Madrid de Chus Mateo, porque hasta ahora da la sensación que Chus Mateo es herencia, pero parece que ahora con Campacho por el medio, parece que sea el Madrid de Chus Mateo.
Mira, Faust, ahora me contestas, pero de un Madrid a otro, porque está llegando el de fútbol a Montilivi, Miquel, arribant al Real Madrid a l'estadi del Girona.
Això és correcte, l'autobús que està baixant ara mateix cap a l'accés de Montilivi, ja molt ple d'aficionats, n'hi ha més que abans, de fet es fan sentir, els del Madrid els sentireu pocs perquè són minoria, però també n'hi ha els del Girona que es dediquen a presentar una rebuda hostil al Madrid, l'autocar que passa ara mateix per davant de la meva posició i que s'endinsarà a l'estadi, no pas pel mateix aparcament que els jugadors del Girona, sinó per un altre que dona la tribuna, que està al costat de la zona d'Hospitality. També arriba l'autocar de l'estaf del Madrid, encara no ha arribat, entenc, l'autocar ni cap mena de transport per la junta directiva del Madrid. A les 3 dinaven al nucli antic de Girona amb la junta directiva del Girona. La trobada ja s'ha produït. Per cert, Xavi, el primer jugador que jo he vist arribar del Girona, Porto, els últims Miguel Gutiérrez i Jan Couto, i en el cotxe petit, en un utilitari, en què han arribat Gazzaniga i Estuani, una bandera del Girona a la part frontal del cotxe per engrescar encara més l'afició, que avui sap que és un dia gran, i ara mateix, amb els que hi ha aquí, potser una desena part de l'estadi ja estaria plena.
Arribant l'autocar del Madrid a l'estadi de Montilivi, que en Madrid avui sense Rodrigo, amb Joselu i Vinícius com a homes més en punta, acompanyats de Bellingham, i al mig del camp on hi és Valverde, on hi és Kroos i on és Tchouaméni, però no hi és Modric, i Camavinga avui actuant de lateral esquerre, recuperant la posició de Camavinga de la temporada passada. Perdona, Faustino, de lo que te decía Dani, del Madrid de Chus Mateo, ¿qué características o qué juego le ves a este Madrid de Chus?
Bueno, ahí faltaría por, yo creo que está por completar ese toque de autor, si lo queremos así, porque yo creo que no me equivoco si digo que salvo Musa y Gerson ya, el resto de sí. jugadores los ha entrenado Pablo Lasso y la impronta que dejó aquel equipo y el sello que marcó desde el banquillo Pablo Lasso se extiende, se prolonga en el tiempo inevitablemente. Para ver un estilo reconocible y un toque de autor en Chus Mateo, yo creo que falta ver ese paso adelante, que fue el que hizo legendario el paso de Pablo Lasso por el Madrid, que es además de ganar, el cómo ganaron, ¿no? Chus Mateo en su primer año ya ha ganado y fue ni más ni menos que campeón de Europa, pero durante muchas fases de la temporada fue un Madrid menos reconocible de lo habitual. Entonces falta por ver ese toque que venga desde el banquillo y de momento lo que sí vemos es rodar a un grupo muy sólido que viene de lejos, viene de muy lejos, porque insisto que es una plantilla muy consolidada y que, como decíais vosotros, el propio Lasso reconocía que con